I comença la tertúlia de Ciutadans. Tenim ja l'estudis de ràdio Pollença, Pe Lluís, Cat Llong, Joan Ramon Bosch, Toni Ferragut, benvinguts, com bon estàu?
Gràcies.
Bones tardes. En Pe Lluís, que fa un parell de setmanes que estàs veient, s'ha arribat més.
Sí, té molt d'ànims.
Li hem parat falta, però sí que és aquí. En aquesta primavera que hem començat per en fred, així que... No diran res més. A veure si pròxim dia que torneu ja la cosa s'ha estirat un poc.
Aquesta entrada de primavera així com entrada, la sang no alterarà massa.
De moment no.
No fa la dita bona.
Si voleu comencem parlant d'algun temes relacionats amb Pollença. Finalment la setmana passada ja se varen presentar les al·legacions a un tema que nosaltres hem seguit molt, que és aquest tema de la zonificació turística, i l'Ajuntament ha decidit presentar un informe demanant al Consell de Mallorca que exclogui el nucli urbà de Pollença de les zones que es consideren saturades i així poder donar d'alta noves places turístiques sense les restriccions que implicaria que Pollença es considerat saturat, es limitaria el nombre de dies a l'any i també el tipus de places. Vos pareix una bona iniciativa aquest informe o penseu que limitar el nombre de places tal com considerava el Consell ja estava bé?
Bueno, jo crec que era un error des del meu punt de vista. Jo crec que la llei turística, una part de la llei turística que no varen tocar i que aquest tampoc han desenvolupat, és una part de qualitat que està reflectada a la llei turística. O sigui, de fer tot un estracte de qualitat, o sigui, tens això altre, i pot optar a diferents qualitats de... I en canvi han optat més per restringir d'una manera, jo crec que aleatori. Jo crec que seria, i és estar molt millor, restringir de manera qualitativa, no de zonificació, sinó qualitativa. La llei ho permetia, però veig que aquesta gent no ho ha fet. He sentit altres partits polítics, allò està, tampoc ningú ho ha modificat, o sigui que això està per desenvolupar. Jo crec que a vegades feien lleis i antes de desenvolupar ja l'hem modificat, ja hem llevat coses i en canvi no l'hem, diríem, emplenada totalment, o sigui, no l'hem empleada. I jo crec que amb aquest punt, jo crec que seria un punt allà on jo tiraria, des del meu punt de vista.
Perdona, quan dius qualitativa i no quantitativa, la qualitativa...
Jo me volia referir a qualitat, o sigui, desenvolupar unes normes de qualitat, com a una... I això està reflectit a la ISO, que és fer una, diríem, no sé com te diria...
Que tinguin unes característiques... Que
exacte, tens... Ara seré simplista, però tens una televisió, tens internet, tens canals, tens això, tens calefacció, tens això. Això te dona l'opció a una categoria A, una categoria B i una categoria C. I la gent espavilaria per voler entrar a una categoria o l'altra, o quedaria talment com està. Jo crec que això faria que una arbera que tu te faria i està un dos bes damunt la teva de dins el teu alquiler, però reflectiria en la qualitat per que la renda, que moltes vegades mos passa això, o sigui, no tenim un baremos de qualitat, moltes vegades mos basam per fotos i per res més, i aquí és allà on jo crec que la llei turística està per desenvolupar, i jo crec que no s'ha desenvolupat.
De qualsevol manera, un producte se ven a través de la foto. Vull dir, pensa, això s'oferta, per tant, la gent, a través, ja sigui directament o a través d'intermediaris i tal, hi ha la foto. Per tant, el client, quan veu una... contracta una casa, una vivenda, sap teòricament jo contracta, o també saben les fotos, ja, bueno, les fotos són molt guapes, són molt totes, guapes, eh? Sí, vull dir, sí.
I a vegades aquella pseudofoto també, a vegades, sí. A vegades jo he vist fotografies que són pseudofotos, o sigui, hi ha un paisatge i un Photoshop que li han posat la d'això, i damunt aquest paisatge no és la cara. Però jo preferia més, jo recordo...
Jo crec que, perdó, vas teòricament així com a qualificació per als hotels, vull dir, o per als apartaments també hi ha qualificació.
Jo he vist a Irlanda, jo he vist a Irlanda, el que són Bretan Brefes, tenen unes qualificacions. Jo he anat a un Bretan Brefes que he estat un vespre i ho tenia per 4 o 5 dies i acolliria partit, perquè tenia una habitació... que si feies un badall no podries estirar els braços. I ho preu. Després he estat a un altre Bretan Brefes que sí que hi havia una qualificació, clar, en aquell moment pues, jo no la vaig mirar, i a lo millor un poquet més que ara, però tenies una habitació impressionant que pràcticament era com un en el bany de dins. Estic parlant d'habitacions de Bretan Brefes, és una cosa diferent, però molt parescuda. Jo crec que va per aquí.
Jo amb aquest aspecte estic d'acord amb tu, vull dir que seria important. Ara, crec que una qüestió genèrica, vull dir, de que hi hagi limitacions, jo crec que és positiva que s'hagi presentat aquesta esmena o aquesta al·legació en un Consell Insular, veurem. O sigui, per tant, que per part de l'Ajuntament s'hagi tingut aquesta iniciativa, crec que és positiva, sobretot per defensar els interessos de molt de gent de Pollença.
Jo he entrat...
Després sí que crec que la següent passa, o potser ja hauria d'estar incluïda aquí la normativa regular, això, i que per tant que la gent quan contracta un apartament no només se fiar de les fotos, sinó que tindria la categoria respaldada per
les fotos i de la legalitat, perquè avui surten al diari que han tornat a posar una multa de 300.000 euros a TripAdvisor perquè ofereix productes de gas, però clar, a través de les pàgines no se contempla que hi hagués que sigui lloguer legal, vull dir que això també és una via important per explotar.
A partir d'aquí, partint de la base de lo que s'oferteria, serien oferta arreglada i per tant legalitzada, vull dir, per tant però una casa d'una estrella, de dues estrelles, de tres estrelles o de cinc estrelles, vull dir, les categories no sé quines haurien de ser, jo estic d'acord.
Sí, però ho dic precisament per això, perquè si s'atorgués una categoria ja s'asseguraria que es tracta d'un lloguer legal, perquè t'haurien certificada.
I una part important seria, hi ha unes característiques que són les característiques visuals, estètiques, que també tindrien un pes i que ha de, a lo millor, que ha de, diríem, no t'he dit partit, sinó que ha de, diríem, administració, podria dir, mira, jo li dono un pes més específic que jo, perquè a lo millor una casa que està, pues,
aquí és el més complex, no?
Sí, jo me referia més a que la foto sigui real. Això, i si està arreglat la foto hauria de ser real,
molt subjectiu, però això
sí, però
que se fa una descripció, aquesta casa té un exigent un cepilló de dents elèctric, té televisió per satèl·lit, té aire condicionat, etc. Però podem continuar amb això, que és una part de la motivació de si hi ha de zonificació o no en un nucli de Pollença. Jo entenc que és un nucli de Pollença, però jo l'altre dia la meva visió vaig canviar moltíssim, i xerrant amb gent jove, quan vaig entrar en un Facebook, que no molt sovint, hi havia una llarguíssima llista, com a mínim hi havia 40 diferents persones, totes joves, que han hagut d'anar a viure a Campanet, a Sa Pobla, que posava allà que hi ha una zona que es diu Petit Pollença, perquè i tots són parets joves que comencen. Una de les coses que si no poden confiar a que els nostres pares mordessin en herència una vivenda, a Pollença ho tenim cru. I de la zonificació, evidentment, aquesta gent està en contra de que la zonificació inclogui Pollença com a zona apta per lloguer. I aquesta gent també l'han de tenir en compte i també vota. Sí,
però també ens fiquem aquí, o sigui, realment que no hi hagi vivenda a Pollença és culpa de la part turística, o també és culpa de que no s'ha fet zero vivenda pública?
A l'home de les dues coses. Però moltes
tenim una política, diríem, immobiliària nefasta. Però s'han de tocar tots els temes.
De moment, que has vist vivendes fins i tot de protecció oficial, no vull dir Pollença, però pràcticament per mi no n'hi ha, però altres poblacions que ens han dedicat a la llei turística, és vera que s'arreglamenta i això serà molt difícil de fer. Però també és vera que si quan construeixes vivenda un pensament és guanyar molt de dobbes amb aquesta vivenda llogant en l'estiu i després a l'hivern no, és vera que té molt de components i podríem estar xerrant per mig dies d'aquesta qüestió. Però que hi hagi partit polítics i que hi hagi una part de la població que estigui en contra d'acceptar que se zonifiqui, ho hem d'entendre.
Me posa la pell. Això no ho qüestiona.
Me posa la pell.
Nosaltres l'únic que fem és aportar, diríem, la nostra opinió a un moment determinat, que el millor demà te pot canviar.
Jo no dic que no sigui vàlida la vostra aportació, però no hem d'oblidar, i no és demagògia, no hem d'oblidar
que hi ha problema de lloguer.
Que hi ha un problema greu de lloguer i tenir d'anar a altres pobles si vols poder pagar el lloguer.
El problema del que ha apuntat en Pere Lluís, i jo vaig apuntar ja també un dia que xerraron d'aquest tema. Jo crec que per un costat hi ha el tema de la zonificació o de la venda o dels ingressos a través d'un lloguer turístic, i l'altre l'accés a la vivenda. És un problema important, l'accés a la vivenda, i com ha apuntat en Pere Lluís, jo crec que la darrera promoció de vivendes de promoció oficial que s'ha fet, els va fer en Francisco Valls aquí al de carrer de
Madre Alberta.
De Madre Alberta, no, de Guillem Cifre de Colònia, al de tot d'allà. I això devia ser l'any 88 o 89.
Ja.
Vull dir, és la darrera promoció que s'ha fet amb aquest aspecte a Pollença. En un moll, a part de l'hotel Carotti, no se n'han fet més.
I quantes se n'han fet a la Pobla?
Quantes se n'han fet amb aquest aspecte. I després hi ha una altra cosa, és en aquest moment que en aquest moment no, des del mes d'agost, que sabíem que en principi en un any seria difícil llogar turísticament les vivendes. Han baixat els lloguers?
No han baixat. Tot això és símptoma.
De totes maneres,
Pollença...
No, jo dic si han baixat.
Pollença és clar, de totes maneres.
Correcte. Vull dir, i després, i també tornant allà mateix, crec que si el tema de lloguers de les vivendes a través de la llei d'arrendaments urbans fos més àgil tot, la gent s'inclinaria més per allà.
Jo he dit que el tema és molt complex.
És molt complex.
I després ve en contrasentit. I m'explicaré, intentaré ser breu. Que és que, per una banda, la gent jove d'aquí està vivint aquí, a prop del seu lloc de feina, a prop de la seva escola, a prop de la família. Això és impepinable i, a més, un dret constitucional per a tenir vivenda, un dret a la vivenda. Per una altra banda, el fet que se lloguin vivendes, a lo millor d'aquí a la vegada menys, però també crea feina. Vull dir que crea lloc de feina. Ah. El fet d'un manteniment...
Ha de ser un equilibri. Però no han sabut trobar aquest equilibri.
Però, perdona, a lo millor jo crec que la sensibilitat nostra i qualsevol, la gent jove que se n'ha d'anar a un altre poble, tampoc no és que se'n vagi a Sibèria, no, ja ho sé, però que se n'hagi d'anar de Set a Inca, a Campanet, a la Pobla especialment, la veritat no està molt per la
zonificació. No, això és lògic, però si hi ha un altre factor que influeix amb aquest tema, és també per les característiques, o per la raó que sigui, Pollença té més atractiu a qualsevol inversor invertir a Pollença que invertir a la Pobla. Me refereixo a un inversor, per tant, les cares de Pollença o les vivendes de Pollença són més cares que les de la Pobla. I això no només s'evitarà en la zonificació o sense zonificació. Vull dir, és un tema d'un mateix mercat, un lliure mercat, i és una putada, sí, clar que sí. Per tant, és allà on jo no, i no només de l'Ajuntament, és de l'administració pública, no ha fet política de vivenda.
No, no, no. Com a administració més propera i més, jo no dono tota la culpa a l'Ajuntament, i però fet sí, però que jo no he vist l'Ajuntament involucrar-se en absolut aquí és consistori, ni l'anterior
ni l'anterior.
Involucrar-se de dir, bueno, se mos està creixent un problema i han de fer estudis i després han de prendre decisions. Jo veig simplement que escoltar un, escoltar l'altre, si quan vas per el carrer no basta.
No
basta en absolut. És un tema que necessita pensar-se molt i veure tots els components.
Però, hòstia, amb independència d'això, vull dir, per exemple, també Pollença té un creixement limitat, vull dir, per Ullalmari i per Puig, vull dir, està, però amb independència d'això tenim una zona molt àmplia, que és l'UPU, així de zona, que és des de l'any 90,
i això aquí tots els ajuntaments... Que no fa massa sortir a premsa, recordeu que ho vau xerrar sobre la possibilitat que això es torna a revertir i urbanitzar-la.
Això no s'ha desenvolupat, que és complet desenvolupar aquesta zona urbana, urbanitzable, però no s'ha fet res, vull dir, per tant, a lo millor hi hauria 50 o 60 o 100, no sé quantes vivendes, que evidentment ja, a més oferta de vivenda abarataries el cost de la venda, vull dir, per tant...
Són 100, crec que eren 120.000 metres quadrats per mi.
Sí, jo no me'n recordo, però vull dir que va de Joan Mas a no resolver. Sí, sí,
hi ha un tema que està relacionat però allunyat de les cases vacacionals, la mateixa política s'ha fet a la política industrial. D'aquí cercava una nau de Santa Maria cap aquí, no he trobat absolutament res. De Santa Maria, Consell, Inca, Lloseta, La Pobla, què més? Muro i Alcudi. O sigui, no hi ha absolutament res.
Res.
Polític industrial, zero. I després jo vaig veure, se van omplir la boca de que havien perdut moltes indústries i ara farien un pla d'industrialització. Quin pla? Quin pla? Si tu ets 20 anys i no feis una nave? És així de clar? No.
I d'aquí no.
Bueno, i les naves, evidentment, hi ha naves, però 3.000 metres quadrats, 4.000 metres quadrats, que són borrades de naves, quan la gent... Clar, què passa? La gent surt, no els vol dins un nucli urbà, has de treure ferrers, has de treure fusters, has de treure... Clar, aquesta gent se'n va a les naves petites estan col·lapsades.
Estan col·lapsades.
Completament.
Sí, per les empreses familiars, que tradicionalment, bé, de sempre, ha estat majoritàriament un tipus d'indústria que hi ha hagut a Balears, no hem pensat, no sé si volien muntar la Seat o la Ford per aquí, exigirant un poc, però la veritat és que no han sigut gens realistes, amb això t'han de donar tota la raó.
No, però a més el nostre polígon industrial, que té un polígon industrial i la gran activitat allà és comercial.
Això és el que anava a dir, és un polígon comercial.
Sí, i això arreu de l'Olegas, el polígon industrial realment són magatzems. Però clar, el que...
O sigui, que política, diríem, tant industrial com de vivenda subvencionada, zero.
Sí.
Zero. Ha estat pura i duro. Les vegades que hi ha hagut aquell increment ha estat en moments àlgids, no se va fer. Clar, en un moment, el que no podem fer és criticar quan hi ha hagut una crisi tremenda, i sobretot de la construcció, una crisi tremenda. Però hi va haver abans de la crisi, hi va haver un moment d'eufòria, que aquest moment d'eufòria s'hauria d'aprofitar per fer.
Jo no sé si m'equivoc, però el fet turístic, que és importantíssim, i econòmicament en tots els aspectes, ha fet que no s'ho pensàs amb altres àmbits, amb l'indústria especialment. I si un temps era pràcticament patrimoni d'hotelers i sales de festes, quan se va començar allò ja, tothom ha volgut mullar, però això no, no han de culpar la gent que ha volgut mullar, i perdonar l'expressió, han de culpar que les coses han vengut així, i si el polític ha elegit, la seva visió està molt pobra.
Molt pobra, i és molt pobra.
I encara ara, sí, te dono la raó, perquè si antes era mal de provar la problemàtica, era, no era fàcil provar-la, avui en dia ja la tenen davant d'un assos.
Ara faré una crítica, jo allà, jo per exemple, diríem un conseller que és de, diríem, de vivenda, no el conec, no és una cosa que m'hagi preocupat, però per exemple el que és un d'indústria, per jo mereix una dimissió ja, però ja, perquè ha estat nefast, no ha fet absolutament res.
Qui és?
Res. Què és? Iamela o...
Però no, no, no era de treball?
Treball i indústria.
Ah, sí, tens raó.
Treball i indústria. Treball. Sé que fa moltes inspeccions i la gent està molt cremada amb ell.
Crec que és treball com és indústria.
Com és, exacte.
Indústria.
Per jo és una persona nefasta.
Hombre, també jo m'ho tenc que posar un poc de part d'ell, com a mínim, a les inspeccions que se fan en l'àmbit d'hostaleria.
Com a indústria. I no entrarem en dir aquest tema perquè és un tema bastant que
ja, però jo he fet feina a hostaleria i us oposo els que s'han fet i ho delictes no sancion, ho delictes que s'han detectat de gent que feia feina en pla esclau. Jo la veritat
però
has fet molt bona feina.
Han passat de delictes a abusos per part de l'administració, t'ho dic jo.
Bé, no,
perquè
sé,
quan te fan desconec una inspecció de treball, t'ho puc dir en seguretat, quan te fan una inspecció de treball ho ten tot en regla, el que fan és ell se vanagloria de tenir, d'haver fet molt de contractes fixos, perquè quan troba un contracte parcial, automàticament el converteix en fixos i no te posa una multa.
En frau de llei, sí.
I per tant, jo crec que la llei te diu que tu pots contratar una persona 6 mesos, 8 mesos, 10 mesos, 3 sí, mesos, 2 mesos, això ho diu la llei. I ell quan t'hi va i te vol un contracte d'aquest tipus, el te nula, el te menges. I què passa? Que al final de quan t'acabo el contracte l'has de despatxar. I despatxar una persona implica unes connotacions que al contracte has de posar una força major.
Motiu.
I un motiu l'has de pactar amb aquella persona, perquè jo he tingut una persona que estudiava i m'ha de dir, Pep, i com ho faré? I me'n vaig a l'universitat, com ho faré, Pep?
Bueno, per renunciar amb voler...
Sí, però si renuncia no tindrà't a l'atur.
A l'atur, sí.
O no tindrà't a la prestació.
Sí.
I clar, has de pactar, has de pactar,
millor,
per tant...
Ha donat un tracte,
de tot, de tot meu, veure, això pot ser que estigui passant. Jo crec que teòricament han fet coses positives, però el que és lamentable, que des d'un punt de vista de política industrial o comercial s'ha fet molt poc.
Molt poc.
Vull dir, home, ell té una formació determinada,
no,
és inspector
de treball,
per tant, lògicament coneix més aquest món.
Però
té altres deixones. Però torna al mateix.
Ha estat l'any, la legislatura, en què s'han seguit i seguit notícies de tancament d'empreses d'aquell SAT. L'altre dia llegia per Lemon, per exemple, la planta que era de la Coca-Cola, bé, vull dir que hi ha hagut un bon seguit aquesta legislatura de tancament.
Jo crec que hi ha dos factors, vull dir, un primer, jo sempre estic dient que volen sense grans.
Sí.
Vull dir, això fa molt d'any que ho deim.
No hi ha bones notícies industrials, aquesta legislatura.
I una zona, una illa o unes illes que eren industrials, hi havia molt d'emprenedors. L'emprenedor d'ara ha de ser
emprenedor. Aquí també...
Emprenedor industrial, però ara...
No, perquè ara és més fàcil una altra cosa.
Sí, és evident que poc a poc el turisme s'ha anat menjant tot i la gent que s'ha anat, per exemple, a la indústria calçat, que va al seu decliu dins els anys 80, però no, la motivació principal és perquè la competència de l'emergència xinesa...
La globalització, nosaltres tenim dos efectes, vull dir, efectes industrials, no de gran indústria, perquè evidentment seria incompatible a la nostra gran indústria, que és el turisme. També hauria de ser compatible una cosa amb l'altra. Però clar, hi ha dues coses importants, el tema de la globalització i l'altre, el tema del transport aquí, vull dir que això n'hem parlat 300 vegades, i un règim especial, i avui de matí se tornava a embarallar, ja se comença, això, ja, fa dos mesos me'n van dir que en dos dies hi hauria un règim especial, vull dir, ara se torna a embarallar en el Parlament. Vull dir, fa riar, és?
El terme de monocultiu turístic poc a poc s'ha anat imposant i ara és un fet que per això és una heroïcitat empreses que no estan lligades directa o en gran part en l'autorisme, una heroïcitat dos empresaris que tu pots dur el sac que queden de la indústria alimentària.
De llet ja no hi ha res. No, mira, teníem un pollancí que va fer, que era la Blai.
Ah, sí.
I ja no hi ha, és que no hi ha ni llet, no hi ha res.
No hi ha vaques.
Tot en tanque, o sigui, que és molt més fàcil dur de fora que
continuar. Bueno, mira, Manuel,
quan la gent està cercant producte autòcton,
no sé si és que hi ha unes dificultats tècniques objectives que jo desconec o simplement hi ha desinterès. Jo, una de les coses que m'acrema és veure els hotelers, no sé si encara és així, important taronges per fer suc de taronja de l'Alacant i a Solla s'aturen. I així, productes agrícoles, més o menys així, veure filles cerquera de Turquia i en cerquera d'aquí no en trobes.
Ara que parlaven d'això, cercava veure darreres notícies sobre tancaments i just d'això del que duim d'any, que és març. 26 de gener, l'empresa Bimbo anuncia la clausura de la fàbrica de Palma. A principi de febrer, la fàbrica de vidre artesanal La Fiore, també una empresa amb molta trajectòria, també tanca George, fàbrica de calçat a Inca, i com ja deien també la planta de la Coca-Cola, la fàbrica que tenien a Palma. I també Pepsi ha anunciat el seu tancament de la seva planta embotelladora en el pont d'Inca. Tot això en el que duim de darrers mesos, sense anar tampoc...
Pasta al gallo i no em ve la memòria moltes.
De transport, per exemple, en el tema de... Hi ha una subvenció de transport, però, mira, jo una vegada vam fer la subvenció, la vam tramitar, i la subvenció que ens va arribar, després de lo millor 3 dies de feina de comptabilitat, per comptabilitzar totes les factures que hi havia de transport, tant d'anada i per tornada, després va ser ridícul. Ridícul. Ja fa dos anys que no ho feia.
I després ha de pagar l'impost de muntar la subvenció.
Claro, és que d'aquella subvenció que te donen, el 21% se'n va per l'Estat, més després l'IRPF, etc, etc. O sigui que...
Jo des dels anys 60 ja sentia dir, a més era el principi, i que molta gent que venia de la pagesia, de la petita indústria, de les indústries familiars, del comerç familiar, quan s'acaba el turisme? El turisme, al revés, no s'ha acabat, sinó ha anat un moment. Però això no vol dir que no pugui tenir una crisi. Tenc coneguts a nivell europeu de coneixement de l'economia i de la situació política, que diuen que molt possiblement quan s'acabi la guerra de Síria, ojalà fos ara mateix, quan s'acabi i la gent pugui anar, que també mirava, deu anar un 10% de turistes que anaven a Egipte, va un 10% de qui anava. Però quan s'acabi això, ojalà sigui preton dir, molt possiblement l'avalanxa que tenim, aquesta sobreavalanxa de turistes, no serà així. Jo entenc que seguirà venguent turisme, però no la quantitat, ni tothom podrà allotjar encara que sigui llaner.
No, no, estic ben d'acord.
Hem viscut una sèrie d'anys de turistes excepcionals, de gent que no era d'Illi Nostra.
Jo te diré que...
De totes maneres, jo també, vull dir, amb independència d'això, jo crec que això permetrà, en tot cas, i és el que... que volen sense grans, teòricament de tenir, o haurien d'aprofitar l'oportunitat de tenir gent...
Estar preparats.
Estar preparats per assumir que mos quedem els turistes d'Illi bons...